El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
9:25, moment per la tertúlia del gall del monestir. Avui a l'estudi Ramon Barnils tenim Jaume Pla, Jordi Mussó i Víctor Alexandre, Eduard Gené i Arcadi Oliveres. Molt bon dia als 5.
Bon dia.
Moltíssimes gràcies per tornar a Cugat.cat després de les vacances, aquest espai de tertúlia que tenim als matins. Espero que l'estiu hagi anat bé, em sembla que fan bona cara a tots. Estan bé? Sí, no?
L'oferta era irrebutjable, l'oferta que ens vas fer.
Exacte.
Jordi sobretot, està morenet, està...
Has fet les vacances una mica més tard, no, Jordi?
Sí, va. Jo, quan estàveu vosaltres a la platja, jo encara estava pencant.
Es notava perquè ningú deia res al Twitter, no?
Sí, estava molt tranquil tot.
Escoltin, es poden imaginar que m'agradaria parlar de les conseqüències de la manifestació de l'11 de setembre. Ahir vam tenir un discurs d'Artur Mas en què va dir que si no podem canviar l'estat ens cal tenir-ne un de propi. Va dir que cal preguntar a la gent si Catalunya és nació o no i demana poder fer consultes. Això ho va dir a Madrid, en un espai on no hi havia ningú, cap representant del govern espanyol de primera línia, sí que hi havia representants de la Sarsuela, i era sobre tot un escenari polític amb moltes incògnites per veure què passarà. Tenim una reunió la setmana que ve entre el president del govern espanyol i el president Artur Mas, en què representa que Mas li ha de fer arribar també la proposta de pacte fiscal, i veurem com es desenvolupa aquest escenari. Voldria conèixer la seva opinió, què els va semblar la manifestació, que va desbordar les expectatives, i ara com creuen que s'ha d'encarar aquest procés polític i si creuen que finalment arribarà un procés d'independència. Qui vol començar?
Fem per l'ordre d'edat?
Va, Eduard, que tinc aquí l'esquerra, comencem.
Sí, gràcies. Jo penso que realment la manifestació és marca un abans i un després. Això és evident. Ningú tinc la sensació que pugui esperar un resultat com el que es va produir. Hi ha un comentari molt bo, penso, d'en Juliana, sembla que era abans d'ahir, que deia que la mesura madrilenya és una castellana, i que mitja castellana és un èxit, una castellana és un gran èxit, i una castellana i mitja ja és el superèxit. I òbviament aquí hi havia una castellana i mitja de sobres, i les xifres, aquest ball de xifres que sempre es produeix, a mi em sembla que no és el més important, tot i que marca, com dic, un abans i un després. Però és evident que aquesta és una situació que ha superat en molt tot el que s'havia produït fins al moment, i com a conseqüència això ha de tenir un tipus de repercussió. L'altra cosa que volia comentar arrel de la manifestació és la presència d'ahir del president Mas a Madrid, que penso que jo mai havia escoltat a un president de Catalunya a Madrid, sobretot, perquè això és important fer aquesta distinció, dient les coses com les va dir, en el sentit de claredat. No va dir ni un sol moment la paraula independència, però és evident que estava perfectament clar que és el que estava manifestant. Qui l'ha comparat amb Ibarretxe, doncs penso que s'ha equivocat. I penso, com dic, que això és l'alea jactaés, i per tant, a partir d'aquí, el que sí s'ha de tenir en compte, i això s'ha d'advertir, és que les coses poden anar molt més lentament del que es pot suposar tothom, o alguns, i sobretot caldrà tenir molta paciència, molta, i en alguns moments patir bastant.
Arcadi, com ho vas veure?
Bé, estic d'acord amb el que diu l'Eduard, no hi ha gaires diferències. Potser l'únic que voldria remarcar és que efectivament hi havia una castellana i mitja, però jo no sé si la castellana i mitja eren tots independentistes, perquè penso que hi havia molta gent indignada a dins. És a dir, que molta gent s'ha manifestat independentista més pel rebuig al que està fent el govern a Madrid que no pas perquè el sentiment veritable sigui d'independència. Lo qual a mi doncs no m'agrada, perquè no m'agradaria que hi haguessin més independentistes encara. Però tinc l'impressió que també haurien de saber mesurar una mica les coses fins a on van arribar. I després, evidentment, començar a entendre la segona part. La segona part és aquesta que potser ahir va endegar el president Mas a Madrid, però també hi ha moltes coses més. I per mi una de molt important, que ara segurament no és el moment de discutir-la, però que l'he discutit molt aquests dies, és que la paraula independència, si no l'omplem de contingut, no serveix per res. És un mite, però cal anar dient quina mena d'independència volem. Però, en fi, entenc que aquest no és el debat potser d'avui, sinó d'aquí 3 setmanes o d'aquí un mes.
Sobre les paraules d'Artur Mas?
Bé, jo penso que... És a dir, tenia una doble opinió, perquè ahir li comentava a un company i vaig dir, home, dic un senyor que ni tan sols ha anat a la manifestació, ara sembla que em vulgui recollir els fruits, va ser el comentari que vaig fer. Però l'altre company em va dir, penso que en Brom va dir, no, digues que aquesta era la feina, perquè ell com a president el que havia era de rebre aquest missatge i ara anar-lo escriure cap a una altra banda. I vaig pensar, doncs, té bastanta raó.
Víctor.
Bé, doncs, un dia de felicitat, un dia de felicitat plena, però no de sorpresa. Hi ha qui pensa que era un resultat imprevisible, jo crec que no. Si coneixes el teu país, jo no tenia cap dubte que aquesta era una manifestació multitudinària. Jo que havia dit que no aniria cap més perquè em semblava un exercici ja prou infantil de manifestar-se un dia i l'endemà votar en contra del que et manifestes, i aleshores em semblava dir prou d'això, no? Però em va semblar que no, que aquesta vegada tocava, perquè era una manifestació d'una magnitud completament diferent, era transversal, no la convocava cap partit polític, no hi havia partits polítics, sinó que era la societat, a la capçalera no hi havia ningú que fos... home, la gent té les seves sigles i vota el que vota, però no hi havia polítics, no? Anaven al darrere, en tot cas, com a ciutadans, això és molt bo. I escolteu, 1,5 milió de persones al carrer, a mi em va semblar molt bé, del discurs d'Artur Mas, que fés el símil a Madrid entre el 1,5 milió de persones el que representa i l'equivalent dels 9 milions d'espanyols que es manifestessin a Madrid per la causa que fos, eh? Em sembla molt bé perquè és molt entenedor, és molt gràfic, perquè si no, sembla dir, aquest discurs que fan dir 1,5 milió, 2 milions de persones, encara que siguin 2 milions, doncs com que a Catalunya són 7,5, escolti, mai tot un país, enlloc, a l'història de la humanitat, surt al carrer el mateix dia, a la mateixa hora, per dir no sé què. És que hauria de ser una cosa, un cataclisme molt fort, una cosa... No passa mai, mai. Ni a Espanya tampoc ha passat mai. I si volen mesurar el que significa, doncs, que tanta gent surti al carrer per una causa, que provin de fer-ne un ells, no? És molt difícil. La gent, costa molt treure la gent de casa, ho sabem tots, no? Que la gent surti de casa, per la raó que sí, costa molt. De manera que va ser una cosa extraordinària. Respecte al discurs del president, en conjunt a mi em va agradar. A mi em va agradar. És veritat que això que diu l'Eduard, és veritat, no va dir la paraula independència, a molts ens hauria agradat que la digués, però també entenc que Espanya és Espanya, Espanya no és Canadà ni és Anglaterra, per tant, doncs... pots dir el mateix d'una altra manera, i com que això no s'havia produït mai, no, cap president de Catalunya havia anat a Madrid a parlar d'estructures d'estat i a parlar amb tarannà d'estadista, per això hi havia tant silenci, perquè per una vegada un polític anava allà i parlava clar, perquè a vegades es queixaven a Madrid de l'ambigüitat, no? És que no sabien si pugen, si baixen, si no sé què, si són independentistes o si no. Bé, doncs ha arribat el president i ha parlat clar i ha parlat de construir estructures d'estat. És significatiu que no hi haguessin representants, no només del govern, atenció, no només del PP, sinó del PSOE. Els dos partits nacionalistes espanyols no hi eren. I això té un gran significat. Vol dir que, per més que el senyor president, el senyor Mas, va dir la paraula escolta, escolta, escoltin, escoltin, qui ha d'escoltar, a part dels empresaris que hi havia allà, no escoltava. És a dir, era un menyspreu profund a l'opinió de l'altre, que això és increïble, perquè com el mínim que es pot fer és escoltar.
I significatiu.
Sí, clar. L'Ibarretxe, quan hi va anar, que per sort amb Artur Mas no ha fet el mateix pla, diguéssim, en aquell moment Rajoy era l'oposició. Doncs es va aixecar i no, és a dir, quan va parlar Ibarretxe no hi era el PP, se'n va anar. Zapatero sí que es va quedar assegut, i quan va acabar l'Ibarretxe li va dir, ja ha acabat? Gràcies, ja se'n pot tornar cap al País Basc. Però com a mínim el va escoltar, no? Aquí no hi havia ni el PP ni el PSOE. Això és un menyspreu en tots els... inqualificable. Però evidentment és un... hem transferit la por. És a dir, la gran victòria de la manifestació és la transferència de la por. Fins ara Catalunya tenia molta por. Por perquè no confiava en les seves possibilitats, en les seves pròpies forces, vols dir... I de cop i volta la gent ha perdut la por perquè ha vist que és multitud. I la nostra... La recuperació de la nostra autoconfiança ha posat en evidència la feblesa d'Espanya. Espanya se sent feble perquè amb eines democràtiques... en altres temps no, però amb eines democràtiques, no pot aturar el desig d'un poble que vol democràticament i pacíficament decidir el seu propi destí.
Jaume.
Sí, tal com diu el Víctor, el Marx va fer un discurs de tarannà totalment de gran estadista, amb el qual la paraula independència no podia anar a dir aquest nom, perquè era com una provocació, però en canvi va quedar claríssim que si Catalunya ha de ser un nou estat d'Europa, ja no cal dir que vol ser independent, ja es veu, no? I en canvi el que jo vaig trobar sorprenent és la reacció de l'oposició nostra d'aquí, que són gent de vol de gallina, perquè realment el PSC, que és un altre portaveu que en surten cada dia, tal Vendrell, va dir que veure que el senyor Mas es definís perquè digués clarament què volia. Escolta, ens tractava d'idiotes a tots els que vam escoltar, perquè ho vam entendre tots perfectament el que volia. I el mateix Iniciativa, que m'estranya, no l'Herrera, la portaveu, va dir que sí, per fi el senyor Mas havia ensenyat la puteta. Escolta, això ho trobo tan de poc bon gust. I inclús el mateix Bosch, d'Esquerra, va dir que no havia dit la paraula independència. I li vas ensenyar com es havia de dir independència en el discurs, no? Deia independència, ho podia dir així, esclar. Jo, aquí es va demostrar que el Mas és el primer, diguem, líder que tenim al país, tu, i té un nivell que... Fixa que després, al passadís, van haver-hi tota classe de corresponsals estrangers que li feien totes les preguntes, i li preguntaven en francès, i l'home contestava en francès correctament, li preguntaven en anglès, i contestava en anglès, i quan li van preguntar en italià, va dir, pregunti'm en italià, que l'entén perfectament. Vol dir que, esclar, això va demostrar un nivell que els diaris estrangers s'han fet molt més ressò i toquen molt més que no pas els de l'oposició.
A mi, si em deixes dir una cosa sobre això que ha dit el Jaume, referent al Fred Bosch, quan va dir que el president havia d'aprendre a dir la paraula independència, em crida l'atenció que el senyor Bosch i el seu partit, que tenen tant d'interès en que el senyor Artur Mas vocalitzi o verbalitzi la paraula independència, no tinguessin el mateix interès en fer-la verbalitzar el senyor Montilla, que ells el van convertir en president del país.
Jordi Mussoi, per tancar aquesta ronda inicial i continuem tractant.
Dos apunts més al company. El senyor Vendrell, el que cites que va fer aquestes declaracions, és el mateix que fa 3 mesos els seus 25 diputats van votar a favor del corredor central en contra del corredor mediterrani.
No ho sabia.
I després, sobre el tema que dius de l'Artur Mas, que va contestar en anglès, en anglès, en italià i en francès, això és, per mi és perfecte, vull dir, és collonut. I a més encara té valor quan vens de 4 anys d'un president com el Montilla. Quan encara ressalta encara molt més. I tornant al principi, el tema de la manifestació, jo crec que va ser espectacular. Jo crec que va ser... Vam marxar a fer una manifestació i vam acabar fent història. Va ser espectacular. I més... Les consignes que es cridaven no anaven contra ningú, no es va sentir ni un sol càntic en contra de l'estat espanyol, ni un insult, només es va repetir la paraula independència. I jo crec, discrepo amb el que diu l'Arcadi, jo crec que la paraula independència sí que està plena de contingut. Vull dir, no està buit. La gent quan crida independència no crida una paraula per cridar. La gent el que vol és construir un estat, ser un estat normal amb... dintre de l'estat que ve gent d'esquerra, gent de centre, gent de dretes, vull dir, independència no és dir, fotem el camp i ens fotem una festa, no, hem de construir un estat des de zero, vull dir, la gent és molt conscient del que significa la paraula independència, potser per això hem trigat tants anys a sortir en massa al carrer a demanar-la. Jo me'n recordo fa 16 anys, vaig anar a la meva primera manifestació independentista.
Tenia, ets una criatura.
Tenia 16 anys, vaig agafar el tren sol, me'n vaig anar a la plaça Urquinaona, i quan tornava amb l'estelada i amb la samarreta van estar a punt de fotre'm un parell d'hòsties. Era l'època que estava passant la plena d'esquinheads i jo pensava que havíem sigut moltíssima gent i érem 5.000 o 6.000. Me'n vaig recordar molt quan vaig entrar al tren l'altre dia, que no es podia ni entrar, i em va venir l'imatge de fa 16 anys el que em va passar i el que passava ara. El pas que hem donat és definitiu. Trigarem més, patirem, no serà fàcil, tindrem altibaixos, però durant 300 anys hi ha molta gent que ha patit molt més que nosaltres per defendre Catalunya.
Jo seguint, ara lligaré una mica el que deia l'Arcadi abans, penso que efectivament, que s'ha comentat, hi havia una pancarta inicial, que el nou estat Catalunya no ho ha estat d'Europa. S'ha dit molt això, és una manifestació transversal, tot. Però efectivament no ho podem oblidar, i seria absurd que ens passés per alt, que la independència per la butxaca ha crescut. És a dir, efectivament hi ha un tipus d'independència que és la independència, la idea de país i de nació com a tal, però hi ha moltíssima gent que en els últims 5-6 anys ha anat fent un gir de la seva posició davant de l'evidència d'un maltracte, davant de l'evidència d'una injustícia constant
i d'un menyspreu.
I davant de la constatació que efectivament li toca la butxaca, i fa la comparació, inclús aquesta gent que són d'origen extremeny o andalús i tal, estan aquí, van al seu poble o poble dels seus pares, i a davant dels seus parents doncs se n'adonen encara molt més d'aquest contrast tan brutal, quan se n'adonen de dues coses. Primer, que no els creuen, que no s'ho creuen, que diuen que no és veritat, i ell diu, home, però jo ho visc cada dia, m'has explicat una cosa que jo ho he vist cada dia, i això és així. I, per tant, aquest creixement de la independència de la butxaca és molt important, perquè aquest creixement porta aparellada dues coses. Una, hi ha molta gent que pot dir, jo em sento català, i en canvi diu en castellà. I aquest és un fet.
És que no,
en absolut. Jo comentava en una reunió un dia, doncs, no me'n recordo qui era el tema, i deia, clar, es pot ser independentista i arribar a ser com a Irlanda i acabem parlant en anglès, els irlandesos. En aquest moment, doncs, la projecció d'Irlanda a l'estranger és l'anglesa. El gaèlic és una cosa que, bueno, que sí que es parla, però, per tant, pensem una mica en aquest tema, perquè vol dir, això és un aspecte. L'altre és que ara la feina important que s'ha de fer és la feina perquè des de fora ens ajudin a fer això. Perquè si des dels Estats Units...
S'està fent,
I des... Ja ho sé. Si des dels Estats Units, si des de la Comunitat Europea, els centres importants, Alemanya, etc, no hi ha un suport en aquest sentit, perquè, clar, l'entrada al mercat... Com es... Em sembla que estem a fora de micro, que estan comentant que aquesta... Això de dir, oh, és que Catalunya haurà de sortir, o sigui, no podrà entrar a la Unió Europea perquè prèviament haurà de demanar-ho. Bé, això dels plaços i tot això, això s'arregla, es pot canviar, es pot fer de tot.
És el de menys.
Es pot fer de tot. No, és el de menys, no, però es pot fer de tot.
No és. Ves que no quedin fora ells de la Unió Europea.
Bueno, jo et deia, és igual.
Perquè no crec que vulguin una altra Grècia.
És que el problema...
Els 16.000 milions que ens roben cada any, potser els que queden fora d'Europa són ells, perquè però no volen una altra Grècia.
Però Jordi, escolta'm, però el problema no és l'enemic. Jo no en tinc d'enemics. Jo no em considero que tinc enemics. O que estic diferents, però no enemics. O sigui, jo no puc plantejar... perquè a mi em rebel·lo davant d'això. Però no en aquest nivell, en qualsevol. Jo quan hi ha una persona que no m'entenc amb ella, no considero que sigui el meu enemic.
No, evidentment.
I dic el que li haig de dir exactament igual, però no vaig agredir-lo, perquè tampoc vull que m'agredeixin a mi. Però, dit això, la feina que hi haurà, sobretot ara, serà la de crear aquesta la d'informar realment del que passa, i que cada vegada més la gent, que és un dels punts importants d'aquest dia, d'aquesta manifestació, que és tot aquests diaris americans, anglesos, tal, que han posat... Clar, el fet de que a la televisió fotin la sisena notícia del TV... Sí, vaig anar expressament a veure el TV1, sí, que posava.
Hi ha hagut de demanar disculpes, increïble, perquè va ser increïble. Flagrant.
Perdoneu, Arcadi, que hi ha hagut alguns comentaris.
Sí, no, bé, tres coses. Primer, perdoneu, em sembla bé aquesta, diguem-ne, internacionalització de la qüestió catalana que s'està produint tant a la premsa com a nivell de declaracions de la Unió Europea o el que sigui. Segon, perquè pel que diré a continuació, potser algú es pot pensar al contrari. Soc fervent independentista. Soc fervent independentista i ho demostraré amb una petita cosa. Quan fa 2 anys es van començar a donar a Catalunya aquells referèndums municipals en què cada poble decidia si volia o no, sempre el referèndum solia ser diumenge, i sempre el divendres anterior, en el poblet corresponent, es feia una mena de míting de campanya per animar la gent. M'ho van demanar, i penso que tinc dret a dir-ho. Vaig anar 22 divendres a 22 poblets de Catalunya a demanar la independència. Això no. Ho dic d'entrada. Ara, dit això, tal com estan avui dia per les coses, no m'agrada. No m'agraden, perquè qui convocava la manifestació es diu Assemblea Nacional Catalana. M'he llegit reiteradament els documents inicials i em sap greu perquè l'argumentació bàsica que surt és la de l'espoli fiscal. Amb el que jo crec, no el nego pas, però tinc impressió que Catalunya és més que l'espoli fiscal. Catalunya és una nació, Catalunya és una història, Catalunya és una llengua, Catalunya és una idiosincràsia, Catalunya és moltes coses més. I basar aquesta independència només en això em sembla un error. Entre altres raons, perquè inclús suposant que Catalunya no es patís l'espoli fiscal, hauria de seguir sent independent. Llavors tinc l'impressió que aquest plantejament és una mica erroni. Per això deia abans l'ú de que la proposta era buida, perquè si una cosa que l'omplena és lluitar contra el deixó fiscal, no cal. Jo tinc l'impressió que hem de dir més coses. Per exemple, a mi m'agradaria que, a més d'independència, sigués República Catalana, perquè no es pot pensar en una monarquia. I coses d'aquesta mena, i anar-hi donant contingut. Això és el que volia dir.
El tema de l'espoli és molt important, ficar-ho sobre la taula i parlar-ne obertament, perquè és el que et pot fer venir molta més gent que no ho és.
És una estratègia.
Exacte.
Però no és la raó de fons.
No, no, la raó de fons no. Però vull dir, és una estratègia per sumar més gent. És com ara la sanificació que es farà d'anar a demanar el pacte fiscal. O sigui, hem de ser conscients que ara hi ha un president que anirà el dia 20 a Madrid, el president de l'estat espanyol, a demanar-li que ens deixin de robar 16.000 milions d'euros.
No li diré així, esclar.
Bueno, el resum meu. I l'altre és el president d'un país que està arruïnat i que ha de ser rescatat. Vull dir, és que sembla un acudit, això. És, un, sí, és que no sortirà segur, però la sanificació jo crec que és molt important, perquè ens podem tirar un mes, dos mesos, tres mesos negociant reunions, fent el paper, però després pots tornar aquí, te'n pots anar amb els barris i amb els pobles que no són independentistes ni per història ni per espoli fiscal, i els pots explicar: miri senyors, volem fer aquest pas perquè ho he intentat de totes les maneres i m'han tancat la porta als morros.
Però fa falta més coses, perquè resulta que no serà veritat que el dia següent de tindre la independència la situació econòmica millori. No serà veritat.
Vale, però podrem
per tant, construir no, un per país. Per tant, és important que les dues coses o les tres coses formin part d'aquest missatge. Perquè si no, el que hi haurà serà una decepció brutal. Perquè la gent dirà: hòstia, però no deien que quan tinguéssim la independència aniríem molt bé. Doncs no, perdoni, els primers anys d'independència anirem molt malament. I per què anirem molt malament? Perquè tu hi ve que ve la recaptació, o sigui, hi ha un crèdit previ, com funcionarà l'Estat?
No, està clar, està clar.
Oi? No podrà funcionar?
Per això no ho fem ara, per això s'ha de...
Però
ens hem dotat d'estructures.
Però per això no es pot explicar d'aquesta manera. O sigui, simplificant, dient: miri, ens roben tant, i per tant, si aquests arriben, s'ha acabat el problema. No és veritat. Aquesta
no,
és una.
No s'està dient.
Aquesta és una. I la segona, que és molt important, és: també hi ha especuladors catalans. Uh-huh. També hi ha injustícies econòmiques catalanes.
Correcte, sí, sí.
També hi ha sicaps catalanes. Uh-huh. També hi ha senyors que estan fotent. Per tant, no ens equivoquem. No diguem només això, perquè si diguem només això, la gent tindrà una gran decepció.
Víctor. O Jaume, sí, Víctor i...
No, com estat independent tindrem mafiosos i tindrem de tot. Vull dir, com hi ha tot el món, per si tot. Sí. Ara ens traurem dos. Ara tenim mafiosos catalans i mafiosos espanyols. Ens traurem la meitat de mafiosos, és a dir, la meitat. Els espanyols i aquests ja no els tindrem de moment i estarem una mica millor, no? Però en tot cas, comparteixo el que deia l'Arcadi de la construcció d'una independència, d'un estat, evidentment no la paraula i també comparteixo el que diu el Jordi, és a dir, la paraula té més contingut. No? Independència vol dir moltíssimes coses, no? Vol dir que tu tens les regnes de la teva pròpia vida, que les teves decisions no estan subordinades a la voluntat d'un tercer que se declara superior, no? Ara, després diu: com ha de ser aquesta Catalunya independent? Bé, en principi, tampoc gaire diferent. Som el primer món, en principi, allò que es diu el primer món, Europa... jo, que sóc una persona que estic a favor de la justícia social, crec que s'ha de construir, doncs, realment aquest estat ha de tenir un respecte per aquestes situacions, és a dir, haver-hi una justícia social absoluta, el govern que hi hagi, el que surti, ha de tenir en compte això, i Catalunya ha de ser un estat solidari. Clar que sí, un estat solidari, un estat que és una nació que és mil·lenària, que fa molts anys que és el món i que ha de ser solidari amb el món. Amb el món, És a dir, que amb els nostres recursos, el que generem, hem de ser solidaris amb aquelles parts del món que veritablement ho necessiten. I això vol dir no ser solidaris amb Espanya. perquè a Espanya no hi ha gent, la mitjana de vida no és de 40 anys, eh? Hi ha pobles al món on la mitjana de vida és de 40 anys. Gent que mor literalment de fam, no? Llavors hem de ser solidaris amb aquesta gent, no amb les autovies aquestes de franc que es construeixen a Madrid, amb els aeroports fantasmes, amb aquests amb trens d'alta velocitat sense passatgers, amb aquest monumentalisme espanyol pagat per nosaltres i que no serveix absolutament per a res. Doncs davant d'això jo crec que Catalunya, un estat independent, ha de ser coherent i ser solidari amb les parts del món que ho necessita, no? I després, respecte a això que dèiem de l'actitud d'Espanya i de Televisió Espanyola, és molt significatiu. És la por que dèiem abans, no? Com que no m'agrada el que està passant, m'amago a mi mateix la realitat. Perquè quan Televisió Espanyola deixa de relega al cinquè lloc una notícia que està passant des del punt de vista espanyol, si som espanyols, Barcelona és la segona ciutat del seu país, no? I els que es manifestaven al carrer, des del seu punt de vista, eren espanyols. Com pot ser que Televisió Espanyola consideri insignificant que el gruix d'una part del seu país estigui al carrer, als carrers de Barcelona? Ho amaga. Clar, l'endemà ho ha de rectificar perquè la BBC li dona tota una lliçó de democràcia. I aleshores, què vol dir això? Doncs que hi ha un complex de culpabilitat. S'han adonat que l'han passat, no? Faran veure, perquè és el seu tarannà superbi, no?, de que ells se'n riuen de nosaltres, però atenció, perquè tenen por. Perquè en democràcia els falten eines.
Jo només una cosa ràpida, conforme amb el tema aquest que diu el Víctor de la Televisió Espanyola, jo ahir vaig poder parlar amb la persona que va fer el reportatge de la manifestació per Televisió Espanyola. Vaig estar 20 minuts parlant amb ella. Em jura i em perjura, si tu mires el reportatge, està ben fet, vull dir, es veuen les imatges correctes, les declaracions de polítics, es veuen les fotos aèries, vull dir, no es va amagar imatges.
No, el redactor fa la seva feina, no, sí.
Vaig parlar amb ella i em va dir que des de Madrid, al Telediario, van considerar que no tenia prou importància, que no era un tema de censura, sinó va ser una falta de professionalitat.
Sí.
Que no va ser com a l'11M, diguem, no?, que ho van amagar i que... Diu, no, Jordi, et prometo que ha sigut, que són nous, que no s'entenen de res i que es pensaven que això
són
no
nous.
Era... No ho puc creure.
Sí. El nou cap d'informatius ve de Telemadrid, vull dir que hi ha hagut molts moviments a la televisió espanyola.
Que no van donar-hi que no es pensaven que fos tan important.
Escolta, hi ha un fet que pot ser anecdòtic, però que no va venir ningú, cap representant polític, ni de l'oposició ni del govern, i en canvi va venir el representant de la Casa Real.
Sí, es pot tornar.
I diu que va ser intel·ligent perquè dintre la Casa Real ja es parla de que la independència és un fet i el que valdria la pena és que es fes una Commonwealth a la catalana, no? O sigui que...
De fet, si algú vull llegeix La Vanguardia i veu els titulars, ah, sí? Aquesta teoria que diu el Jaume, sí, perquè el titular de la crònica del Barbeta és només la sarsuela escolta Mas, és a dir, com dient, aquest sí que ho escolten els altres en marxa.
Podria ser pitjor, podria dur la viva al rei.
Que és, ja, van per aquí, vol dir que és una mica intel·ligent. I referent a això de que no ha d'haver-hi un enfrontament ni una lluita encarnistada, sembla ser que també en el Mas, fora, en els passadissos, quan parlaven els corresponsals estrangers, algú li va dir això, l'enfrontament, i va dir, escolti, vostès creuen que quan tinguem un estat propi, jo no puc tornar a venir aquí a Madrid amb aquesta mateixa cordialitat que he parlat avui, amb un altre tema, evidentment, no parlaré d'independència, però serem uns veïns, i això que va dir ell, que hi ha 3 milions d'habitants a Catalunya que venen de fora, claro. i que molts d'ells són castellans parlants, aquesta gent seguiran fent la vida que estan fent fins ara a Catalunya.
És que els països catalans són la Commonwealth, eren la Commonwealth. La Commonwealth que avui coneixem és hereva del que va ser la Commonwealth, per dir-ho així, dels països catalans en el seu moment. Allò va ser l'embrió del que després seria la Commonwealth. De manera que no és... Ja hem creat coses, hem aportat moltes coses a la història de la humanitat, els catalans.
No, però és que, a més, de cara a l'exterior, ha tingut un ressò tan important que ja no té aturador. Ara jo el que em pregunto és, li dirà que no, però com li dirà el senyor Rajoy del tema del pacte fiscal?
I si li diu que sí?
L'hem cagat. No voldrà dir-li que
però,
si no
hi ha de dir que sí amb les condicions que demana la clau de la caixa. Amb la qual això,
ara ja
tots els barons se li tiraran a sobre.
Amb el fa una setmana. Però... És que això ha canviat.
Si ja... diu que sí, l'Aznar ho farà dimitir.
No, no, però no serà,
d'aquesta forma,
no serà l'Aznar, és que el president d'Andalusia, que és el PSOE, serà el primer,
no, però digui
serà
el que primer digui, que s'hi posa. La situació és que, a veure com li diu, però com que li dirà que no, i subtilment no, perquè el senyor Rajoy no és subtil, el proper pas és eleccions anticipades. Això està claríssim. Eleccions anticipades n'hi haurà, segur.
El senyor Rajoy, ho deia abans, és un registrador de propietat.
Exacte.
I actua com a tal registrador de propietat, i és un home que demostra allò tan clar, diu, és una persona molt intel·ligent, perquè diu, aquest que parla poc en una reunió, que una persona parla poc i mira molt i escolta molt, diu, és un tio molt llest, aquest tio és molt llest, perquè... Sí. No, el que passa que no sap què dir.
La secretària...
Sí, no sap què dir, i llavors, clar, està davant d'una situació que el supera. I, efectivament, si hagués el senyor Aznar en aquest moment de president, la resposta que ha sigut contundentíssima. O sigui, aquell militar de l'alerta d'aquell diari digital, sí, l'alerta, que doncs, ho hagués traduït políticament, diguem-ne, pogués amb el mateix tarannà, no? O sigui, que s'han cregut amb l'article 151. Escolta, quan una autonomia no funciona, s'aplica a l'article 151 i es dissol l'autonomia aquesta. I s'ha acabat,
avui,
i s'ha acabat
cookie,
el tema.
Aquesta boja del Cookie Valenzuela encara avui diu que ja definitivament han de sortir els tancs al carrer. Això ho diu des de Telemadrid, una senyora que declara que cobra 6.000 euros de sou mensual.
I ho diu,
en canvi,
aquesta senyora és imprescindible, Jaume.
Sí.
És imprescindible.
L'haurien de punxar la senyal TV3.
Clar, és imprescindible perquè, clar, perquè abans es veu aquesta línia que, no, que és incompatible amb qualsevol cosa de sentit comú.
Però en canvi, el Jiménez Los Santos, que ja saps com és i què pensa, acaba dient que sí, que no ens volen, i que no hi ha més remei, i diu adeu-siau.
I després una cosa molt important que hem fet, tots plegats, em sembla, és començar a canviar el xip d'anar a mirar la premsa espanyola aviam què diu el dia següent. Vull dir, vale, sí, ens la mirem de reull, però ho important que és, què diu la premsa europea? Sortir a la BBC, sortir a Le Monde, sortir al Financial Times, sortir a tots aquests puestos, és el que realment és important, perquè ja sabem que dirà la Razón, la BBC o el Mundo. Els tres competeixen allà qui fan la portada més patètica. Ja sabem quan són, deixem-los estar, anem a mirar bé què diuen.
El que més mal li va fer a Espanya, és, sempre li fa, és la projecció exterior. Sí, és clar. A dir, que allò es difongui, perquè per Espanya Catalunya no existeix, eh? O sigui, com a nació no existeix. Els catalans, no hi ha catalans, només hi ha espanyols, des del seu punt de vista. Perquè els catalans, des del punt de vista, són espanyols, per tant només hi ha espanyols. I, esclar, que allò... l'endemà mateix o el mateix dia ja sortís a les televisions, obrís moltes televisions internacionals d'arreu del món, per algú que diu que no existeixes, és terrible, perquè, clar, és la negació de la seva tesi.
CNN i el Jazeera també.
Arcadi, que volies afegir una cosa?
Això de la internacionalització, que és molt important. Fixem-nos que salvant molt les distàncies, el tema de Buscadi va començar a arreglar-se quan va haver-hi un comitè internacional de negociació, perquè evidentment quan els prismes són tan diferents internament passa allò que els arbres no deixen veure el bosc. En canvi, si ho miren des de fora, i penso que això sí que és una de les bones coses que s'ha passat aquests dies.
A mi m'agradaria saber en aquest moment quin tipus de converses es produeixen entre les grans multinacionals, Alemanya és el que estan instal·lades aquí, que diem el percentatge més gran d'empreses europees, i, bueno, i no només europees, i japoneses estan situades aquí. Quin és el plantejament que s'estan fent? No, ja ho sé, no va passar res. No passa res.
Jo crec que entre
parades. El tema és el tema no, al no final el que va dir el senyor Mas, the game is over.
Vale. Escoltin, i també s'ha acabat la tertúlia, perquè és hora de marxar. Sí.
Va dir que s'havia acabat el bròquil a Polònia. Bròquil és obvi.
Escoltin, Eduard Gené, Arcadi Oliveres, Víctor Alexandre, Jaume Pla i Jordi Mussó, i moltíssimes gràcies per haver vingut, i ja continuarem parlant d'aquests temes. Molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Bon dia.